COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut. El Joan Corbera, escriptor i periodista. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
I advocat, també, que se m'oblidava, eh? El Joan Carles Valero, que és el responsable d'economia al diari ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Alberto Fernández Díaz. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I és el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Això vol dir que parlem de qüestions referides a la política municipal a Barcelona, també a Catalunya, i sobretot de coses que aquesta setmana doncs estan presents a la premsa i jo crec que continuaran sent molt presents a la premsa, a la ràdio, a la televisió, com per exemple aquesta declaració sobiranista o independentista que Convergència i Esquerra doncs han acabat de tancar aquests dies, portant al Parlament el pròxim dia 23. Senyor Fernández Díaz, anem cap a un xoc entre el govern central i el govern autonòmic, o poder el que diuen alguns, un xoc més preocupant, un xoc de la convivència a Catalunya entre catalans. Com ho veu vostè, això?
Jo crec que anem a una esquerda que cada cop podria ser més irreparable entre catalans i per alguns des de Catalunya amb la resta d'Espanya. I el que és pitjor, més que un xoc de trens, jo crec que hem orientat una única via cap a l'abisme, que és amb aquesta declaració sobiranista, que jo entenc que per responsabilitat el primer acord que hauria de prendre el Parlament de Catalunya no és una declaració independentista, sinó l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i, per tant, establir les prioritats i l'assignació de recursos per resoldre els problemes reals dels catalans, que no passen perquè Catalunya surti d'Espanya, sinó passen inexcusablement perquè Catalunya, al costat d'Espanya, surti de la crisi. Perquè de la crisi o sortirem tots junts o ens enfonsarem tots alhora. I, per tant, quan alguns volen subratllar la importància d'aquest acord, que a més és el primer acord del nou Parlament de Catalunya després de les eleccions, jo m'estimaria molt més que el primer gran acord no fos una declaració d'independència, sinó aquesta aprovació de pressupostos i, per tant, confirmar que hi ha un govern de Catalunya que s'ha posat al capdavant de les necessitats dels ciutadans i, per tant, posant ja negre sobre blanc en quines són les polítiques que s'han de permetre des de Catalunya amb la resta d'Espanya sortir de la crisi.
Entenc que això és una cortina de fum, doncs, això de la declaració sobiranista, en el sentit de que poder el govern de Convergència amb el suport d'Esquerra no tenen solucions per sortir de la crisi o per resoldre els problemes que tenen els catalans, senyor Fernández Díaz?
No, jo crec que és una declaració d'intencions, no és pas cap cortina de fum, és una veritable declaració d'intencions des de la seva òptica independentista, que té la seva legitimitat, però és una declaració d'intenció independentistes, i jo el que critico és que el que no es fa és promoure aquesta veritable declaració, que és quines són les primeres mesures del govern d'Artur Mas per sortir de la crisi, amb quins pressupostos, de quina forma promourem un sanejament dels comptes públics, de quina forma serem capaços de prioritzar aquelles polítiques que ens han de permetre crear ocupació també des de Catalunya en l'àmbit de les competències de la Generalitat, de quina forma promovem les reformes estructurals de l'administració i la prestació de serveis públics per garantir aquelles polítiques que està esperant aquells sectors més vulnerables, més sensibles, que més precisen de suport sempre i més en temps de crisi, gent gran, famílies, persones discapacitades, la dependència, etc. I jo crec que aquestes serien de ser els primers acords, i estem veient que ja fa quasi mes i mig que varen ser les eleccions catalanes i el senyor Artur Mas no deixa de parlar d'aquesta declaració sobiranista i de promoure aquest desafiament d'estat al govern d'Espanya i d'esquerdar encara més les relacions entre catalans, i en canvi deixa de fer el que hauria de ser la seva obligació. Escolta'm, de quina manera resolvem els veritables problemes que tenim els catalans? Jo m'agradaria que fos una cortina de fum, perquè això significaria que al darrere no hi ha res. Però no és una cortina de fum, és una relació d'intencions independentista, de ruptura, de trencament a Catalunya, dins de Catalunya, entre els propis catalans, i des de Catalunya amb la resta d'Espanya.
I davant d'aquesta situació, d'aquest panorama que vostè ens dibuixa, quina hauria de ser l'actitud del govern central, del govern de Mariano Rajoy, la d'intentar conquistar els catalans dient, escolteu, amb Espanya estem molt millor, o de, en fi, posar un tallafocs important davant d'aquesta situació?
hi hauria d'haver un doble discurs de fermesa, és a dir, que ningú pot quedar al marge de la llei, siguis president de la Generalitat, o siguis una cambra catalana, o sigui qualsevol altra ciutadà. Tots estem sotmesos a l'imperi de la llei i a unes regles de joc democràtiques. Aquesta és la base de l'estat de dret, de fermesa, i alhora també de mantenir, malgrat no sempre és fàcil davant d'aquestes actituds de desafiament, una actitud de diàleg, perquè evidentment una crisi d'estat sempre és rebutjable, però afegir a una crisi social i econòmica, afegir una crisi d'estat, és la pitjor manera d'intentar resoldre els problemes que tenim derivats de la crisi, sinó a l'inrevés, és multiplicar les seves conseqüències. I per tant, des d'aquesta actitud de fermesa de diàleg i sobretot de fer el que ens pertoca a fer als governs, en aquest cas el govern d'Espanya, el govern del Partit Popular està fent allò que li pertoca, que és promoure reformes, convèncer Europa de les polítiques que es necessiten perquè Espanya també com la resta de països europeus pugui haver-hi creixement econòmic i que no tot es basi en retallades o ajustos, i a mi m'agradaria que aquesta Catalunya tan reivindicativa o aquests partits tan reivindicatius des de Catalunya davant el govern d'Espanya algun dia doncs puguin expressar posicionaments al Parlament de Catalunya o al govern de la Generalitat, perquè mai els escolto pronunciaments tals com estem al costat del govern d'Espanya davant la reivindicació de la Unió Europea per aconseguir unes polítiques de reactivació econòmica que no es basin en els ajustos, o al voltant de la necessitat de relaxar polítiques vinculades al dèficit. Però jo estic veient que des de Catalunya el senyor Artur Mas, el govern de Convergència i Unió, la majoria Convergència Esquerra Republicana, estan més pendents de traslladar tots els problemes del que succeeix i totes les reivindicacions i d'intentar trobar les solucions amb un govern d'Espanya, en lloc de ser conscients que cada cop més aquest escenari de resposta no està des d'un govern d'Espanya, sinó des de Catalunya amb un govern d'Espanya davant Europa. Aquest és un canvi. I jo crec que també això confirma l'empobriment de la pròpia Convergència i Unió, empobriment ideològic i polític i de govern de Convergència i Unió, el senyor Artur Mas, que fa justament un any, quan encara no governava el Partit Popular, tots recordem aquell Artur Mas que sortia als mitjans de comunicació, s'adreçava als catalans dient que havien de fer més per menys i fer-ho millor. I va ser començar a governar Espanya el Partit Popular per deixar enrere la frase de l'Artur Mas de hem de fer més per menys i fer-ho millor i passar a que a Catalunya es fa menys per Espanya i pel Partit Popular. És a dir, traslladar les responsabilitats del que succeeix a Catalunya a altres governs per amagar, aquí sí que seria una cortina de fum, la seva incapacitat per assumir les seves obligacions i prendre les seves decisions.
Obrim ja micròfons del Converses. Comences amb Maria Calaguer, endavant. Sí.
Senyor Fernández Díaz, suposo que parlarem de política municipal i d'acció de govern a l'Ajuntament de Barcelona.
Del que vulgui parlarem.
On jo en aquests moments identifico més el senyor Alberto Fernández Díaz.
I també m'identifico en Barcelona.
Exacte, coneguera, a més, a deixar la seva activitat a la Diputació de Barcelona, precisament per centrar-s'hi. Però com que els primers minuts d'aquesta tertúlia els hem dedicat a parlar molt de política general i a parlar d'aquesta declaració d'intencions independentistes, voldria aprofitar l'ocasió per dir-li, escolti'm, no estem confonent algunes coses. És a dir, estem intentant criticar la decisió majoritària de dos partits que representen majoritàriament la voluntat dels últims votants a les eleccions que hi ha hagut al Parlament de Catalunya. Una cosa és la voluntat que tenen aquestes dues forces polítiques, que a la millor no té res a veure amb una hipotètica consulta als ciutadans de Catalunya per independitzar Catalunya de la resta de l'Estat. Els resultats d'aquestes eleccions podria ser que no tinguessin res a veure amb els resultats que hi podria haver amb aquesta consulta. Per què, en lloc de criminalitzar-la o de criticar-la tant, el Partit Popular o les forces que representen al contrari del sobiranisme a Catalunya no dediquen més els seus esforços a vendre les bondats de continuar sent espanyols?
Bé, jo crec que sentir-te espanyol a Catalunya té una doble component, i per mi la més important és la de sentiment. Un se sent espanyol o no, i jo com a català em sento espanyol. A partir d'aquí, si lògicament hi ha altres escenaris en el que et pots trobar, no més còmode no canviarà el teu sentiment, però sí que evidentment podrà canviar determinades actituds, sobretot de reivindicació o exigència. Jo també sóc, per exemple, barceloní i em considero català. I això no és incompatible en dir que no pas des de Catalunya, sinó que des del govern de la Generalitat s'ha girat l'esquena a la ciutat de Barcelona, una Barcelona que pateix una manca absoluta d'inversions per part del govern de la Generalitat en allò que ha de repercutir en el benestar dels barcelonins, en polítiques de transport, de benestar, dependència, serveis socials, educació, guarderies, etc. No? I si jo mantingués aquest mateix fil argumental, doncs jo hauria de dir que Barcelona s'ha independitzat de Catalunya, o si únicament la teva condició barcelonina depèn de les inversions que faci l'Ajuntament als barris o als districtes de la ciutat de Barcelona, hi hauria un veí de ser a Sant Gervasi que em podria dir, senyor Fernández Díaz, miri, sap el què? Quan seré a Sant Gervasi l'any 1921 es va independitzar, encara no fa ni 100 anys, i paguem més impostos dels serveis que ens presta l'Ajuntament de Barcelona, jo també vull, per tradició històrica i per el saldo fiscal negatiu entre Sarrià Sant Gervasi amb la resta de la ciutat, em vull independitzar. Jo el que vull dir és que la relació Catalunya-Espanya, doncs, primer s'estableix, per mi, des d'una qüestió de sentiment. De sentiment. Jo no deixaré de ser espanyol, perquè, o no em deixaré de sentir català pel fet de que el govern de la Generalitat no tracti a Barcelona com es mereix. I el que faré és intentar invertir aquesta situació. I tot el que sigui, per exemple, que el govern d'Espanya, el govern de l'Estat, doncs, promogui un model de finançament que garanteixi més inversió i millors serveis amb aquest millor finançament als catalans, doncs sempre treballaré en aquesta direcció.
Per tant, segons vostè, hi ha el camí a recórrer aquí. Clar, hi ha coses a millorar amb aquesta relació.
Segurament, evidentment, en el tema del finançament. Però és un camí a recórrer entre governs. Perquè, insisteixo, jo no em deixaré de sentir ni més català ni menys espanyol en funció del que facin els respectius governs. És una qüestió que forma part del teu ADN, de mateixa forma que jo deixaré de sentir-me català pel fet de que el govern, en aquest cas de Convergència i Unió, doncs no faci en Barcelona el que li pertoca. I jo posava exemples concrets, no? Fa les darreres decisions del senyor Lluís Recoder com a conseller de la Generalitat va ser destinar fins al 2014 més de 400 milions d'euros al metro de Terrassa i Sabadell. És una decisió que benvinguda sigui pel Vallès Occidental. Però, en canvi, les obres de la línia 9 de metro a la ciutat de Barcelona estan pràcticament paralitzades. Jo, pel fet de que no hi hagi aquesta inversió que en favor de Barcelona, aquest greuge envers la meva ciutat, no, per això em sentiré menys català. I jo el que demano és no confondre els terminis, i és evident que s'ha de dialogar. El finançament és un d'ells i hi ha altres aspectes, però també en totes les direccions, perquè a vegades es volen amagar determinades incapacitats traslladant als altres les responsabilitats del que no et pertoca.
Seguim parlant de qüestions ara amb el Leandro Lamor, que també vol plantejar la seva, per exemple.
Sí, creus que tot el debat independentista i tot el ressò internacional que hagi pogut tenir a premsa estrangera, això està afectant a la imatge de Barcelona? I si està afectant, ha detectat algun exemple d'alguna inversió, d'algun projecte que tenia en focus Barcelona i que ara això s'ho estan repensant?
Jo crec que el que pot perjudicar no tan sols a Barcelona, sinó a la pròpia Catalunya i a la pròpia Espanya, i més en aquesta situació de crisi econòmica, i ara quan tot apunta que comença a haver-hi doncs, unes perspectives relativament favorables per al creixement econòmic i per la recuperació de la nostra economia, és evident que aquest debat, aquesta crisi d'estat, aquesta inestabilitat institucional a Espanya derivada de la reivindicació independentista des d'alguns sectors de Catalunya, doncs pot perjudicar doncs, aquestes expectatives. I en el cas de Barcelona, Barcelona sempre s'ha projectat com una ciutat oberta, com una ciutat de llibertat, plural, una ciutat del món, que és capital de Catalunya, que és una gran capital d'Espanya, que és epicentre d'una gran zona logística del sud d'Europa i la Mediterrània. Una Barcelona que no era per casualitat que al seu moment era, ara ho compartim, una de les capitals mundials de l'edició en castellà, i per tant jo crec que també això afectava positivament al nostre bagatge, i seria desitjable que no la marca Catalunya, que la marca Artur Mas no perjudiqui la marca Barcelona, la projecció de la nostra ciutat, fora de Catalunya, a la resta d'Espanya i al món, perquè som una ciutat, insisteixo, en la que jo m'agradaria poder-la comparar algun dia amb ciutats que algunes poden ser capital d'estat sense ser-ho, com a Nova York, perquè són ciutats del món, ciutats obertes, ciutats que hi són a un país amb independència que siguin capitals o no. I a mi sempre m'ha agradat aquesta Barcelona cosmopolita perquè jo crec que reflecteix perfectament el tarannà de la nostra ciutat. però seria desitjable que no es pugui confondre Barcelona amb una reivindicació. I recentment l'alcalde Xavier Trias va dir que volia posar Barcelona al capdavant d'un projecte que desitjava que Barcelona fos la capital de la nació catalana, entesa com a tal, una nació independent, no? Jo crec que és obligat que Barcelona estigui al servei de Catalunya, som la capital de Catalunya, i insisteixo, som també una gran capital d'Espanya, però també haurem de reclamar que la Generalitat estigui al servei de Barcelona, que hi hagi una doble direcció.
Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquesta setmana amb l'Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, i en companyia del Joan Maria Clavera, Leandro Lamor, Joan Carles Valero, el Joan Corbera, que vau preguntar ara, i m'ha quedat sobre la taula allò de la marca Artur Mas, que deia el senyor Fernández Díaz, no? Joan?
M'agradaria que ho aclarim. Exactament.
La marca Artur Mas, que no perjudiqui a Barcelona. Dic,
és la identificació de Catalunya amb el senyor Artur Mas. Seria un greu error. Catalunya és molt més que Convergència i Unió. Catalunya és molt més que el senyor Artur Mas. I seria un gran error que alguns podrien identificar o poguessin identificar fora de Catalunya o arreu del món a Catalunya, el que representa Catalunya, amb la marca del senyor Artur Mas. I això, evidentment, també perjudicaria a Barcelona, que té aquesta projecció. I no ens heu d'oblidar. Barcelona, per exemple, que és una ciutat de fires, és una ciutat de negocis, que té aconteixements molt importants, etc., i que ha tingut una projecció també en l'àmbit esportiu, etc., ho ha fet també, no pas perquè pot ser la capital d'un nou estat d'Europa, com sosté el senyor Artur Mas, sinó perquè hi forma part, perquè era una ell formava part de la candidatura d'Espanya. Barcelona va acollir uns Jocs Olímpics perquè representava en aquell moment a la pròpia Barcelona, evidentment també a Catalunya, però era la candidatura d'Espanya. I per tant, algunes coses s'obliden fàcilment, però les coses són així. I per tant, jo crec que Barcelona suma amb aquesta triple vocació, la seva pròpia barcelonina, una projecció catalana, una projecció espanyola, un referent a Europa i una capital del món. Aquest ha de ser el nostre rol. I em preocuparia que, portes en fora, alguns poguessin caure en l'error de fer aquesta identificació del que és Barcelona o el que és la marca Catalunya amb el que és la marca Artur Mas o Convergència i Unió.
Joan, digue, ara sí.
Sí, una mica la situació en la que estem en les relacions Catalunya amb la resta d'Espanya venen donades per diferents factors, les retallades a l'Estatut en el Congrés, la sentència del Constitucional i també la falta d'entesa amb el tema del pacte fiscal. De tota manera, des del Partit Popular, tant vostè com la seva líder a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, doncs home, han obert una mica el discurs d'arribar a un millor finançament, un millor tracte fiscal de la Generalitat de Catalunya. Tot i que no s'ha arribat a concretar massa, fins i tot l'Alicia Sánchez Camacho va parlar d'un sistema especial, em sembla que va dir aquesta paraula. Jo no sé fins a si estarien disposats al govern del PP a singularitzar d'alguna manera el finançament de Catalunya en relació a la resta de comunitats autònomes. És a dir, en lloc de negociar un sistema de finançament comú entre les 15 comunitats autònomes que tenen aquest règim, llevat de Navarra i el País Basc, si Catalunya estarien d'acord en treure'l del sac i buscar una relació de bilateralitat que donaria, singularitzaria d'alguna manera, potser fins i tot donaria arguments a tots aquells que creuen que aquest moviment independentista doncs, té a veure molt amb la queixa econòmica respecte al greuge que diuen que es pateix respecte a la resta d'Espanya.
Jo no crec que les relacions bilaterals, però sí que crec que els governs han de ser conscients que hi ha comunitats, i Catalunya és una d'elles, que sí que té l'oportunitat, amb el suport necessari, per poder sortir de la crisi. No tan sols Catalunya, sinó que amb Catalunya també la resta d'Espanya. Aquest motor de Catalunya, del progrés a Espanya, no és exclusiu de Catalunya, també hi ha altres comunitats doncs, que també hi són motor de l'economia espanyola i, per tant, són motor, lògicament, d'elles mateixes. I aquí sí que jo hi posaria l'accent en la prioritat de determinades polítiques, en l'assignació de determinats recursos i en l'aposta en favor de determinades infraestructures que garanteixin aquest progrés social i creixement econòmic. aquesta mateixa setmana es va parlar en ocasió de l'arribada de la inauguració del tram de l'alta velocitat entre Barcelona i Figueres, de la necessitat de continuar aquest esforç inversor de l'Estat a Catalunya, que era bo per a Barcelona, que era bo per a Catalunya, i per tant també és un factor també de motor de progrés a tota Espanya tenir la seva continuïtat en el corredor mediterrani, perquè aquest corredor, és a dir, és una garantia en favor d'un major potencial d'exportació, de competitivitat del corredor mediterrani i, per tant, de creació d'ocupació de tot el corredor i, per tant, del conjunt de tota Espanya, no? Doncs jo crec que aquí sí que haurien de concretar alguns aspectes més enllà de les bilateralitats, etc., i sobretot deixar-nos determinats discursos en els que tot es simplifica. Jo, tornant al meu àmbit, a l'Ajuntament, és fàcil escoltar Trias dir el que és fàcil, no dir que no estigui d'acord, el que és fàcil, per exemple, en el tema de l'IVA turístic. Jo reclamo a l'Estat que retorni a Barcelona l'IVA pel turisme que es recapta a la ciutat de Barcelona. Dic, home, la meitat d'aquest IVA ho recapta, bueno, tot l'IVA ho recapta l'Estat, però la meitat i torna a la Generalitat de Catalunya. Per tant, haurem de reclamar no a l'Estat, la meitat a l'Estat i l'altra meitat a la Generalitat de Catalunya. I per tant, jo el que vaig és que a vegades fem uns discursos, és una tremenda simplificació per justificar determinades estratègies o de confrontació o de reivindicació. I, evidentment, el tema del finançament, és evident que necessitem un millor finançament de Catalunya, però també hem de parlar d'una qüestió que aquí sí que és estrictament catalana, que és una millora del finançament dels catalans. I les primeres mesures que està prenent a terme, que està duent a terme el senyor Artur Mas amb els seus pactes amb Esquerra Republicana, no afecten el finançament de Catalunya, afecten el finançament dels catalans quan es obligaran a pagar més impostos. Més impostos. I això no és novedós ara. Jo me'n recordo amb els primers acords de finançament que hi havia entre el Partit Popular i Convergència i Unió, en l'etapa de José María Aznar i Jordi Pujol, me'n recordo que després d'aquests acords de finançament, Convergència i Unió a Catalunya va utilitzar la millora del finançament de Catalunya per complementar-la amb unes altres mesures, que era, no sé si us recordareu, l'increment de l'impost de transmissions patrimonials del 6 al 7% i d'altres figures tributàries que havien sigut cedides a la Generalitat i que varen aprofitar per incrementar la pressió fiscal dels catalans. I, per tant, és bo que comencem a parlar també des de Catalunya del finançament de Catalunya, allò que rebem des del govern de l'Estat, que hem de millorar, i el finançament dels catalans, és a dir, com gestionen els nostres impostos, també el govern de Convergència i Unió, perquè a vegades potser haurem de canviar les prioritats. Escolta, tan important com una cosa és l'altra, el finançament de Catalunya sí, i el finançament dels catalans també, perquè al final són decisions preses des de Catalunya en l'àmbit de competències del govern de la Generalitat i amb el suport, en aquest cas, recentment, de Convergència i Esquerra Republicana, on es pugen els impostos als catalans.
Joan Carles Valero.
Sí, abans quan parlàveu de la marca Artur Mas i de l'afectació que Leandro preguntava de d'aquesta deriva secessionista sobre inversions i tal, he recordat per un moment el discurs de Luisa Fernández Rudi fa uns dies, la presidenta d'Aragó, doncs també ha aprofitat les oportunitats que aquesta inestabilitat política a Catalunya, també al País Basc, suposa per a l'Aragó, venent-se com un territori doncs amb una bona posició,
un paradís fiscal, vamos.
Bueno, no, com una bona posició logística i sobretot amb molta estabilitat política, no? Bueno, però al marge d'això, formular unes preguntes.
Té 1.000 quilòmetres quadrats Saragossa superfície, enfront al 100 de Barcelona i els 600 de l'àrea metropolitana de Barcelona tenen sol, todo plano.
Jo no vull ni pensar.
I les administracions poques i totes governades pel mateix color polític, sí, és a dir, presa decisió de govern i administrativa àgil en una mateixa direcció i amb molt marge per recórrer. M'he pensat molt seriosament en el tema de Saragossa.
Jo no vull pensar en un futur que Déu ens en guardi, de que hi hagi la frontera de l'Aragó, les maquiladores, com a Mèxic i Estats Units. Bueno, al marge d'aquesta...
Jo ho va posar pel davant de tot.
Jo vull fer una pregunta. Jo només he parlat de pregunta. Que em recordava de aquest discurs...
De l'oferiment de la senyora Rudi, no?
Sí. No, jo volia preguntar-li la seva responsabilitat que acaba de deixar, que m'agradaria que expliqués, no? Per què va decidir sortir de la Diputació per focalitzar la seva activitat política a l'Ajuntament de Barcelona, i després ja posant el focus en Barcelona i degut a que l'actualitat ens ha tornat a indicar quina és doncs, la pràctica de govern de l'alcalde Trias a Barcelona amb la vaga dels taxistes després de pocs dies pocs després d'establir uns torns, doncs una vaga a l'Ajuntament, una vaga a l'aeroport del Prat, doncs ha replegat veles. També recordo doncs parlant del mateix àrea de transports, doncs en transports metropolitans de Barcelona, doncs, una sèrie de vagues també, un acord en el que en certa mesura suposava plegar veles per part de l'Ajuntament. No vull parlar de, per exemple, del bici, del bicin, que es volia també transports, no sortim de transports, que es volia incrementar les tarifes perquè bueno, no deixa de ser doncs una mena de luxe, no? Poder-se llogar temporalment una bicicleta per traslladar-se a Barcelona, i resulta que després la pujada, que sembla que era del 130%...
Del 16%,
era, no? No, del 100 i pico. 113%, després ha acabat al 3%.
1,35 euros més.
Però després tenim també la zona lila, no? També parlant de transport, mobilitat, no? Diguéssim, que s'anuncia la zona lila, després que... Escolti, expliqui això, què ha passat amb la Diputació, perquè ha marxat vostè.
I
el tema mobilitat, aquests quatre fronts.
Jo de la Diputació, diguem, vas anunciar fa dues setmanes en un plenari a la meva condició vicepresident primer executiu, perquè era una decisió que havia anunciat ja feia mesos, que la materialitzaria el mes de desembre quan s'aprovessin els pressupostos, perquè tenia que en aquest 18 mesos de govern, aquest any i mig de govern, hauríem encarat ja les decisions estratègiques de tot el mandat, que serien l'aprovació no ja d'un, sinó de dos pressupostos de la Diputació. Els primers acostumen a ser de transició, el segon ja tenen una connotació ideològica clara. S'hauria encarat ja absolutament el pla de concertació local, que és el contracte, els acords de la Diputació amb els ajuntaments fins al 2015, és a dir, al llarg de tot el mandat municipal. Havien ja perfilat aspectes importants sobre comunicació. Jo, en el meu àmbit de promoció econòmica, ocupació, comerç, etc., havíem ja reformulat, i turisme, havien reformulat totes les apostes estratègiques i les havien ja materialitzats, és a dir, vaig simplificar els consorcis turístics que havia a la província, les marques turístiques que abans comentava, la marca Artur Mas, marca Barcelona, vull recordar que havia la marca Costa Maresma, Costa Baix Llobregat, Costa Garraf, i l'ha unificat en una sola marca, que és la marca Costa Barcelona. Estem a punt, hem incorporat en aquesta marca consorcis turístics del Vallès Oriental, Occidental i de l'Alt Penedès, tots junts treballant amb el comarca del Barcelonès, Maresme, tal, per enfortir l'oferta turística. Va simplificar i ha posat totes les pedres necessàries per simplificar definitivament un excés, al meu parer, d'administració que hi havia, que eren els centres locals d'ocupació i els centres de serveis a les empreses. Hi havia més d'un centenar de centres locals d'ocupació i més també d'un centenar de centres de serveis a les empreses. Hi havia tot això, ho hem anat rectificant. Per tant, les decisions estratègiques estaven fet en aquests primers 18 mesos. I jo per això, amb molta antelació, perquè ningú pogués malinterpretar, vas dir, escolta'm, al mes de desembre, quan aprovem pressupostos, jo renunciaré. Ja sé que no és un verb habitual de que alguna persona pugui renunciar a un càrrec per concentrar-se en el meu compromís i la meva passió, que és la ciutat de Barcelona. I en el cas de la política de mobilitat, jo podria, i perdoneu el gràfic del comentari,
que es deu tant, perquè que plegui veles tant perquè l'Ajuntament.
Xavier Trias és més un zombi en política de mobilitat que no pas un alcalde de Barcelona. Per què? Perquè no sap ben bé cap a on va. Tot són decisions incoherents, contradictòries, erràtiques, i per això ho dic carinyosament, en plan broma, el zombi, no? És a dir, però en tots els sentits. És a dir, el cas més recent, el sistema de torns del taxi, s'han aprovat tres torns, sistemes de torns del taxi, en un any. Tres. No un ni dos, tres. Fins i tot es va fer a l'agost, a l'estiu, un referèndum entre els professionals del sector. I l'últim torn, el tercer, va entrar en servei fa una setmana i ha durat únicament 7 dies en funcionament. Ho ha tingut que retirar els 7 dies de posar-lo en marxa. Això demostra que no es tenen clares quines són les polítiques en favor del taxi. I a més jo crec que aquest sistema de torns, que jo personalment hauria estudiat encara més temps l'impacte, no, a lo millor no hauria pres una decisió a la setmana haver entrat en servei, perquè si no, quins estudis previs s'havien pres per prendre una decisió d'aquesta envergadura? El que sí que és evident és que hi havia un sector que tenia una greu amenaça, que és l'autònom, el taxista de sempre, el taxista de tota la vida, el tradicional, el que tots ens hem pujat sempre en un taxi, que hi trobes aquella persona que et dona conversa i et parla de tot i de res,
i que coneix la ciutat de dalt a baix,
i que coneix Barcelona, i que a més han d'arribar a final de mes perquè la llicència és seva, i potser l'explota amb el fill, o ja l'explotava el pare, el taxista de tota la vida, l'autònom. I aquí sí que jo crec que s'havia de fer alguna cosa. Però és que aquesta actitud zombi de l'alcalde Trias en política de mobilitat ho trobem en molts aspectes. Abans ho comentaves. S'anuncia per part del govern de la ciutat les zones liles, és a dir, a més de les zones blaves i les zones verdes, hi hauran, o havien d'haver-hi, unes zones liles per pagar per aparcar, sobretot en el perímetre, en els barris perimetrals de la ciutat de Barcelona. Però no es va presentar la mesura de govern? Ni el seu abast, es va dir únicament el que ens costaria als barcelonins, és a dir, donava la impressió que la zona lila era per posar-nos, o per posar-se l'Ajuntament morao en la recaudació municipal, perquè és que es va posar primer l'impacte fiscal, l'impacte econòmic per la butxaca als barcelonins, que no pas l'abast. En el tema de la bici, l'alcalde Trias anuncia, no, prohibiré les bicicletes puguin circular per les voreres. Escolti'm, ja fa molt de mesos, per redactar un article de dues línies, necessita mesos i mesos de plantejament abans de prendre la decisió, jo ja l'hauria après. O en el tema de que les motos puguin circular pel carril bus, per què no poden circular? I que a més l'alcalde Trias ho defensava, com ho defensava jo abans, i ho continua defensant. Però si no, amb la nova xarxa autogonal, on per exemple a la Gran Via hi ha no un, dos carril bus, tant costa que per exemple de forma pilot puguin circular les motos per allà? A veure si hi ha problemes de seguretat o que amenacen el que per mi és prioritari, que és la fluïdesa del trànsit del servei públic, és a dir, del bus i del taxi, és a dir, la seva velocitat comercial és el més important. Però jo crec que una moto no malmet aquesta velocitat comercial del taxi i bus, que ha de ser sempre la prioritat. I podrien seguir el traçat equivocat dels carrils bicis. Senyor Trias, quan ens carregarem el carril bici per la Diagonal?
I el carrusel, que vostès són perillosos, eh?
Això és tan senzill com enviar una brigadilla i esborrar la línia. S'ha acabat? és que és així de senzill. I clar, i en temes de mobilitat podríem continuar prenent decisions, els trams, etc., els carrils.
El que passa que no tenim gaire temps, eh? Ho recordem a tots plegats, que estem escoltant el Converses.
I podríem seguir.
Des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia aquesta setmana del Joan Carles Valero, del Joan Corbera, el Leandro Lamor, el Joan Maria Claveguera, que vol continuar preguntant a Alberto Fernández Díaz, que no sé si qüestions municipals o política general, en fi, com és un convidat que dona molt de joc...
No, d'una cosa que afecta l'Ajuntament de Barcelona. Jo voldria abans afegir una coseta, quan heu parlat del bicing a Barcelona, i jo hi afegiria, no solament crec que s'haurien d'haver aplicat les noves tarifes del bicing, del 113%, sinó que, home, li demanaria al senyor Alberto Fernández Díaz que, des de l'Ajuntament de Barcelona, algú... i posi una mica la banya en fer respectar les normes de circulació a la ciutat de Barcelona, perquè jo em desplaço sempre amb moto i crec que en aquests moments no són les motos les que infringeixen les normes de trànsit a la ciutat de Barcelona, sinó que són les bicicletes, i cada dia ho patim. Aquest matí mateix me n'he adonat.
I molts estrangers.
És a dir, no hi ha ni senyals, ni semàfors, ni res que valgui per un senyor que porta...
Inveixen les voreres i t'has d'apartar tu, perquè si no se t'enduen per davant.
I fins i tot en direcció contrària.
Passen per les calçades en sentit contrari, passen per damunt de la cera, els semàfors no existeixen...
Saps que la bicicleta...
Aquesta no era la pregunta, eh?
Però que sàpigues, simplement, jo m'afegeixo, eh? I a més jo crec, i ja ho vas denunciar al seu moment, que a Barcelona hi ha bicifòbia. Hi ha bicifòbia, i no pas perquè els barcelonins rebutgin l'ús de la bicicleta, sinó que aquest ús continuat, reiterat, incívic, de molts ciclistes, amb absoluta impunitat, ha generat que molts barcelonins pateixin aquesta bicifòbia, és a dir, aquest rebuig a la bicicleta, que són aquelles persones grans o no tan grans, o mares amb els seus fills que estan passejant per la vorera tranquil·lament, o qualsevol de nosaltres, i que tens por a ser víctima d'un accident a la vorera. Sapiguem que, a més, que la bicicleta és l'únic sistema de transport que pot circular per la vorera, pel seu propi carril i per la calçada. I a sobre,
És el rei de la ciutat.
I, bueno, escolta, i a sobre generen en ocasions perills, perquè hi ha una normativa que diu que no poden fer siga-sagues a les voreres, que no poden circular a més velocitat del pas d'un vianant, etc. Però tots sabem que això no es respecta i, per tant, les normes s'han de fer complir. I jo, en aquest sentit, reconeixent el valor de la bicicleta, doncs hem d'acabar amb aquesta impunitat dels ciclistes incívics. I afegeixo, jo soc potser incorrecte, que ja vaig dir al seu moment, Barcelona no és Pequín, o la Pequín del segle XX, del segle XX. O sigui, Barcelona és la Pequín del segle XX. És a dir, cada ciutat té el seu, la seva modalitat de transport, i Barcelona podem donar-li un ús relatiu a la bicicleta. Però el que no podem fer és convertir que la bicicleta sigui el punt de referència de la mobilitat a Barcelona i a sobre a tot arreu. Hi ha gent que diu, no, és que tinc que caminar, que estic emprenyat perquè vaig utilitzar el bici i vaig tenir que esperar 5 minuts a que hi hagués espai per poder deixar la bicicleta. Dic, escolti'm, i la gent quan espera el bus no també s'ha de guardar uns minuts? Escolta'm,
I és que
tinc que caminar més de 300 metres per trobar una estació del bici. Dic, i vostè sap, a vegades el que has de caminar per fer un transbord o trobar la teva estació de metro, i clar, és que al final ens hem tornat bojos. Una cosa és millorar la mobilitat i afavorir-la, i una altra cosa és per algunes polítiques dels anteriors governs, Iniciativa i Esquerra, quan estaven al govern de la ciutat, van promoure aquest ús de la bicicleta i hem passat de l'ús a l'abús. I com tota la vida, quan caus en l'abús, ho has de rectificar.
I ens queden 15 minuts, Joan Maria. Clar,
és que les respostes són molt extenses, eh?
I la culpa és meva.
Senyor convidat, senyor Fernández Díaz. Esprit de síntesi, doncs.
Aquesta setmana s'ha inaugurat el tram de l'AVE Barcelona Figueres, fantàstic, 37 minuts d'aquí a Girona, 47, almenys amb el viatge inaugural,
53.
Amb el qual jo vaig tenir oportunitat d'assistir.
No, jo ja següent vaig anar jo, 37 clavats.
Molt bé, perfecte.
Un luxe.
Jo crec que, a veure, però no opinaré de que arribi tard, perquè crec que arriba tard. O sigui, jo soc dels que no entenc que el 92 s'inaugurés a l'AVE Madrid-Sevilla i que el Barcelona-Figueres no arribi fins al 2013. És a dir, escolti'm, són uns quants anys després. Però jo crec que, a part de que arriba tard, crec que arriba malament, amb deficiències. Ho va dir l'alcalde de Girona, que hi ha una sèrie d'obres a la ciutat de Girona que han ocasionat durant molt de temps malestar a la ciutadania, als ciutadans de Girona. Però, escolti'm, sortint de Barcelona, em vaig adonar d'una macroobra, que és l'estació de la Sagrera, que deu ser un pou sense fons d'inversió econòmica, que m'agradaria preguntar-li per la seva opinió al respecte.
Bé.
Quan estarà acabada
i
perquè amb la situació actual d'economia de guerra que té la societat catalana i la societat espanyola, això de la Sagrera, si això ha tardat 21 anys a fer-se, no m'imagino quan es tardarà l'estació de la Sagrera.
Sobre el paper,
i d'acord, sí, sí. De la Barcelona, eh?
Mira, l'estació de la Sagrera serà al segle XXI l'estació de França, de la mateixa forma que l'estació de França que tots coneixem era l'estació de referència al segle XIX i al segle XX. A partir d'aquí, el darrer termini de finalització de les obres de l'estació de la Sagrera és el 2016. A l'any 2005, quan es va aprovar el segon projecte de l'estació Sagrera, perquè ara ens oblidem, però hi havia un projecte que va promoure l'Ajuntament davant el Ministeri de Foment de l'època socialista, segons el qual l'estació de la Sagrera era estació término. És a dir, l'AVE, l'alta velocitat, no travessava el centre de Barcelona i la Sagrera era estació en término. És a dir, ahir arribaven i ahir acabava l'alta velocitat a la nostra ciutat. Després es va modificar el projecte per a travessar l'alta velocitat i connectar el que seria l'estació de la Sagrera amb l'estació de Sants. El projecte, en aquella època es va aprovar aquest projecte, que és l'actual, era l'any 2005, que ha tingut successives modificacions. L'any 2005 es va dir que es finalitzaria el 2008, el 2008, després el 2010, després el 2013. I al final estem patint una paradoxa, segons la qual tenim alta velocitat sense estació, aeroport de Barcelona sense avions, un port sense accessos viaris i ferroviaris i obres d'infraestructures del transport públic sense acabar en el seu punt central, com és la línia 9 de metro. Algunes són responsabilitat de l'Estat, altres són de la Generalitat, i per tant jo crec que aquí les coses no les estem fent bé de cap de les maneres. Què hem de fer ara amb el tema de l'estació de la Sagrera? Pensem que és una inversió de 1.110 milions d'euros. 1.100 milions d'euros, que una part d'aquest cost, d'aquest projecte, s'ha de finançar al voltant del 50% amb les plusvàlues obtingudes, amb les, no, els, amb les noves vivendes que s'haurien de construir, amb el temps que corre,
impossible,
amb la crisi econòmica hi ha unes possibilitats d'inversió i, amb les, i no són temps d'obtenir plusvàlues perquè no es venen pisos. I per tant, ens agradi o no, la Sagrera s'haurà de redimensionar, s'haurà de redefinir per fer realitat els dos objectius que persegueix aquesta estació. Primer, que Barcelona disposi de l'estació de França ferroviària del segle XXI, i segon, per donar compliment a la transformació urbana inherent a l'arribada de l'alta velocitat a Barcelona, que és el soterrament de les vies del tren, el portal nord de Barcelona, la cohesió dels barris afectats, i amb aquest soterrament de la via, amb aquesta cobertura de les vies, aconseguir noves zones verdes i nous terrenys per ploure vivenda pública i equipaments socials. I això és el que haurem de tornar a definir. I aquí hauran probablement dues possibilitats. O fer cas als socialistes, que són els que no han sigut capaços de que l'alta velocitat de la Sagrera fos realitat el 2008, com van dir ells quan governaven, i aconseguir aquests objectius, o ser possibilistes i dir, fem un exercici d'objectivitat i d'adequació als temps i a les necessitats, i garantim que la Sagrera sigui una realitat i que puguem constatar, quan abans millor, aquest soterrament de les vies, aquesta transformació dels barris i el portal nord de la ciutat de Barcelona. Per tant, jo crec que ara hem de pujar dos o tres esglaons i dir, anem a fer allò que és factible. Alguns continuaran reclamant els 1.100 milions d'euros, que ho hem de fer tot en dos o tres anys, amb els temps que hi corren.
S'haurà de redefinir el projecte.
S'haurà de redefinir, s'haurà de redimensionar, i recordar que també hi ha rodalies, i que hi ha altres sistemes de ferroviaris que també connecten persones, no que venen de lluny o que van lluny, sinó que viuen molt a prop i que necessiten el transport públic per anar a treballar.
Joan Corbera.
Bueno, i el cert és que l'AVE en total l'utilitza el 1% de la població. Al final. Llavors, fa poc vam estar amb el programa Converses a Múnich, inaugurant un hotel de la cadena Eurostars, i la veritat és que és una ciutat que no té hàndicaps perquè estava a 5 sota 0 i nevava, vull dir que aquí s'està millor en aquest sentit, però realment era una ciutat molt amable, una ciutat sense grafiti, sense papers al terra, amb un mobiliari urbà ben cuidat, sense brosses, sense soroll, ordenada, les bicis no passaven per les voreres, etc. No? I després un torna aquí i es troba que tot això estem molt lluny encara d'Alemanya, no? Llavors, alguna cosa estem fent malament. Segurament als alemanys això els hi ve de bressol i és un fenomen antropològic i cultural, etc. Però aquí som capdavanters en moltes coses, però això precisament no en som. En què ens estem equivocant?
Bé, jo crec que primer no totes les ciutats són comparables, no? Perquè Barcelona, per ser una ciutat densa en població i en turistes, és per tant una ciutat tensa en les relacions de convivència, és a dir, quan hi ha moltíssimes persones perquè hi viuen, perquè hi treballen o perquè visiten aquesta ciutat i conviuen en un espai molt sovint molt reduït, és a dir, perquè es concentren Ciutat Vella, l'Eixample i determinats indrets de referència turística a la ciutat de Barcelona, això genera doncs aquesta densitat, aquesta concentració de persones genera una major tensió en les relacions de convivència i una exigència d'un millor funcionament dels serveis públics per donar resposta a aquesta realitat. Jo crec que és important doncs aquesta cultura del compliment de les obligacions, i jo al seu moment ja vaig demanar i continuo defensant doncs una nova ordenança de civisme que deixi enrere la que van pactar al seu moment Joan Clos, que l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, que en aquell moment estava a l'oposició, perquè jo entendia que era una ordenança de civisme insuficient i que no donava respostes a les necessitats de Barcelona. Necessitem normes més clares, normes més contundents, policia suficient al carrer per fer-la complir i evidentment una determinació del govern per perseguir aquells que no respecten les nostres normes de convivència. I és evident que Barcelona, si no, no vindria tanta gent a conèixer la nostra ciutat. És una gran ciutat. Per mi la ciutat millor del món. Ja sé que té molts defectes, etc., però és la ciutat, per mi, la més important del món, la que més m'estimo del món, etc. Però com tot el que estimes a la vida ho has de cuidar. I jo crec que aquí el govern necessita cuidar millor Barcelona. I aquí és on hauríem d'avançar, sapiguem que té unes connotacions que no són comparables amb altres ciutats, cada ciutat té les seves diferències. Tu te'n vas a Nova York, per exemple, o a una ciutat nord-americana, i quan són les 5 de la tarda que tanquen oficines, quasi són ciutat al downtown, a vegades fins i tot tens por de caminar però no et trobes a ningú.
Centre financer,
els centres financers, etc. I per tant, cada ciutat té les seves característiques. A més, som una ciutat mediterrània, és a dir, és una ciutat que viu al carrer, que el temps també hi acompanya. I això doncs, ens obliga també a una major exigència de seguretat, perquè a diferència d'unes ciutats europees, aquí fins i tot, amb aquestes setmanes solejades que estem tenint des d'abans del Nadal i ben entrat el gener, fins i tot ens convida a prendre un cafè en una terrassa de Barcelona, no? Malgrat les 21 normatives diferents que té l'alcalde Trias encara sense unificar.
Leandro.
Sí, la pregunta gairebé me la posa en safata, no? Perquè tota aquesta gran Barcelona i les seves possibilitats, tot això pot quedar entredit si no s'arriba a un acord amb pressupostos? Quines conseqüències pot tenir pel ciutadà de Barcelona que no hi hagi uns pressupostos pactats a l'Ajuntament de Barcelona?
Podria haver-hi una conseqüència que és la pèrdua d'inversions. I això és el que tots, govern i oposició, hem de treballar per garantir que això no sigui real. Amb o sense pressupostos, Barcelona no pot perdre ni un euro d'inversió. I, malauradament, l'actitud tancada d'un Xavier Trias de governar no passa en minoria absoluta, sinó una predisposició a pactar amb tots, que no és dolent aquesta pretensió per ella mateixa, perquè jo sóc obert al diàleg, sinó jo sempre dic que quan vols dialogar amb tothom allò que i arribar a acords amb tothom, allò que al Parlament de Catalunya deien la geometria variable, en política en realitat el que tens és un rumb variable, i quan tens un rumb variable el que passa és que no saps cap a on vas, i crec que el govern de la ciutat ha de saber cap a on va. I hem estat més de 30 anys amb un govern tripartit, amb un govern d'esquerres, i els barcelonins varen votar un nou govern de la ciutat per fer un canvi a Barcelona, no pas per promoure la independència, com sembla ser que darrerament també s'ha instal·lat Xavier Trias. Un canvi a Barcelona, de prioritats, de formes de governar, de model de ciutat, de polítiques, i això no s'ha de fer amb aquest rumb variable, amb la geometria variable de pactes, sinó prenent una decisió, jo vull anar-hi cap aquí o cap allà, perquè en política, igual que en qualsevol altra faceta de la vida, si un dia vas cap al nord, un altre dia vas cap al sud, o vas a l'est o a l'oest, quan vas cap al nord, cap a l'est o cap al sud, al final és que no saps ben bé.
T'acabes perdent, no? Joan Carles Valero, vinga.
Sí, jo volia preguntar-li sobre el baròmetre que hem conegut aquests dies municipal, no? En el que, bueno, els barcelonins doncs posen, subraien que els seus principals problemes són l'atur, la inseguretat, la neteja, no?, de la ciutat, etc. No?
Però, I la crisi, les conseqüències de la crisi.
La conseqüència de la crisi, sobretot. No? Home, allò que estigui en primer terme a l'atur ja és molt definitori. No? I jo volia preguntar-li com és possible que un estudi d'aquestes característiques, doncs, a la segona força política de la ciutat, doncs, la deixi relegada a una posició quasi extraparlamentària, no? No sé, com ho interpreta vostè això?
El sisè lloc els deixava, si
sí, sí. No? Fins ara érem el 5 de 5, ara som el 6 de 7. És a dir, segons aquest baròmetre, la CUP quasi triplicaria el vot del Partit Popular de la Ciutat de Barcelona. Hi havia una pregunta molt curiosa que deia: a qui va votar les darreres eleccions catalanes? Però li preguntaven als barcelonins 3 setmanes després de les catalanes, i únicament s'havien votat el 2,9% dels barcelonins, segons aquesta enquesta, quan a les darreres eleccions catalanes van ser la segona força a la ciutat de Barcelona. Però bé, jo crec que vull creure que el fet de que no s'hagi fet la projecció de vot invalidava, doncs, la credibilitat del mateix, no? I a més, és que jo crec que un ajuntament no està per preguntar als ciutadans que volen votar a unes eleccions que s'han de celebrar d'aquí a 2 anys i mig. Jo crec que l'Ajuntament el que ha de fer, més que un baròmetre municipal que es fa cada 6 mesos, el que ha de fer és, anualment, com fa també una altra enquesta que s'anomena l'enquesta de serveis municipals, en la que hi ha una avaluació ciutadana de la prestació dels serveis que són propis de l'Ajuntament: neteja, seguretat, etc., serveis socials, i aquí sí que és on entraria la lògica de la consulta ciutadana.
Es fa pública aquesta...
Sí. Hi ha 3 tipus d'enquestes a l'Ajuntament. La victimització, que malauradament té un resultat negatiu pel que representa Barcelona, que diu que un de cada 4 barcelonins reconeixen... És una enquesta de victimització que es fa cada any, que acostuma, al resum, és que un de cada 4 barcelonins al llarg de l'últim any han sigut víctima d'una infracció penal, és a dir, un delicte o una falta. i això ratifica doncs, el grau d'inseguretat ciutadana que hi ha a la nostra ciutat. Després hi ha l'enquesta de serveis, que és un cop a l'any, i aquest baròmetre que van presentar ahir o abans d'ahir, que són cada 6 mesos. Jo entenc que veus que és un baròmetre que costa 8.500 euros, i que més s'encarrega la mateixa empresa que va fer l'enquesta, la consulta a la Diagonal, com la qual, doncs, com en cert, igual que la consulta a la Diagonal, ho tenim clar, no?
A més, vostè surt com un dels líders menys coneguts de Barcelona, no?
Menys conegut, el pitjor valorat, però això ja forma part del guió, el del PP.
Què passa a vostè? Sempre surten els pitjors. Vostè.
Sí, perquè jo sempre...
Com s'ho fan?
Perquè tu mires el que et valoren, els propis et valoren bé, però els adversaris, tu veus que el votant, per exemple, Esquerra Republicana, si en què estan a 100 votants d'Esquerra Republicana, 95 ja en posen ja de sortida un 0, i els altres 5 en posen un 1, amb això ja no puc aprovar ni de lluny, no? Em preocuparia que un votant d'Esquerra em posés un 8 o un 9, perquè això significaria que no estic defensant les meves idees. I ho dic en broma perquè jo crec que tothom doncs, té la seva legitimitat a defensar les seves idees, no? Però si el teu adversari més acèrrim o més llunyà et valora molt bé, una de dos, o és una persona que dius... És la leche, és increïble, perquè és un tio que diu no m'agrada aquesta persona, però he de reconèixer que és coherent i per tant li valoro molt bé. O és un tio que et valora molt bé perquè no estàs defensant el que tu penses, sinó que considera que ets dels seus. Per tant, perillosíssim. Vale, jo prefereixo que em posin sortir el pitjor valorat, que els Esquerra em posin un 0, els Iniciativa un 1, però que jo defensi amb coherència i amb claretat tot allò de que la gent del PP em va votar a mi, o gent que no ens han votat encara però ho podríem fer, que no pas, doncs, queda perfectament. Sóc el més valorat de la ciutat, sí, sí. I a vegades pensa que alguns que els valoren molt bé després els voten. A nosaltres es valoren els pitjors, però les darreres eleccions municipals, 9 regidors a una distància molt relativa, molt a prop dels socialistes, que van obtenir 11 regidors, i l'alcalde Trias és alcalde amb 14 regidors, i jo vaig obtenir les darreres eleccions municipals 9 regidors.
Molt bé, doncs, senyor Alberto Fernández Díaz, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Joan Maria Claveguera, al Leandro Lamor, Joan Corbera, Joan Carles Valero. Tornem la setmana que ve, el pròxim dissabte, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Converses. Que vagi bé, bona tarda, i com hem dit, bon cap de setmana. Adéu-siau.